a la comparativa, jo crec que és inevitable.
Doncs escolteu, tothom convidat a gaudir aquest cap de setmana de la nit dels museus i el Dia Internacional dels Museus. Moltes gràcies per obrir casa vostra d'alguna manera a la ciutadania, que ningú s'ho perdi, que és una oportunitat meravellosa per prendre contacte amb museus que potser encara no hem visitat, o alguns que quan els revisem, no, ens tornen a sorprendre, que sempre està bé. Ana Isabel Alfonso, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
A vosaltres per convidar-nos.
Els rivals el volen guanyar. Hauran de fer molta feina. Els santcugatencs disputen des d'aquest divendres fins diumenge la fase d'ascens a plata, la segona categoria estatal, a Còrdoba. Per la seva banda, el tècnic del rugbi Sant Cugat, Martín García, assenyala que estan focalitzats en la seva feina, coneixedors de les dificultats d'enfrontar-se amb el Guernica. El partit de semifinals a Divisió d'Honor, la màxima categoria estatal, serà diumenge a 1:45 del migdia, partit únic al Camp Basc. Finalment, l'entrenador de la UESC, Gavi Payet, ha destacat la igualtat de la final a 4 i el rival a semifinals, el Montgat. La final a 4 per pujar tercer de FEB es disputarà aquest cap de setmana a Mollet i els santcugatencs s'enfronten a semifinals amb el Montgat a 5 de la tarda. Sant Cugat serà del 21 al 25 de maig l'epicentre del soul, el reggae i el funk, amb la 11a edició del Sant Cu Black. Amb el lema L'última esperança, el festival fa una crida al pacifisme, a l'ecologisme i al protagonisme del jovent com a motor de canvi en un món marcat per les crisis globals i les restriccions culturals. I les Planes compta amb un nou espai gastronòmic amb un concepte poc convencional: combinar pizzas artesanes amb dònuts casolans fets al dia. Darrere del projecte hi ha en Jaime Vázquez Duarte, un jove veí del barri que ha volgut portar la seva passió per la cuina i l'amor per les Planes a un projecte de proximitat amb vocació de punt de trobada. I els requisits, els reptes i els beneficis de la inclusió social són alguns dels temes que s'han abordat a la primera jornada d'impacte social organitzada per Sant Cugat Empresarial, l'acte que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Vine, Catalunya Fundació Creativa i l'Ajuntament de Sant Cugat. Ha plegat més d'un centenar d'assistents i una desena de ponents a l'Auditori de Sade. El tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, i el president de Sant Cugat Empresarial, Eduard Torres, han estat els encarregats de donar el tret de sortida a l'esdeveniment.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Club Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
A l'espai de salut del Faves Comptades ens endinsem en el funcionament d'un dels serveis essencials de qualsevol hospital, el de l'aparell digestiu. Ens acompanya el doctor José Walter Huamán Ríos, cap del servei de l'aparell digestiu de l'Hospital Universitari General de Catalunya, per conèixer de prop quines són les patologies més freqüents que s'hi tracten, com ha evolucionat aquest àmbit de la medicina i quines novetats tecnològiques i mèdiques estan transformant la manera com es diagnostiquen i es tracten els problemes digestius. Doctor, molt bon dia i benvingut.
Buenos días, Carmen, y gracias por la invitación.
Quin ha estat el seu recorregut professional fins a arribar a ser cap del Servei d'Aparell Digestiu de l'Hospital Universitari General de Catalunya?
Sí, mira, te comento. Yo en el 2010 acababa la residencia en el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, que lo hice entre el 2006 y 2010, y recibí la invitación del doctor Esteban Saperas, que en ese momento era jefe de servicio, que justamente lo había tenido un año antes como médico, como adjunto en el Hospital de Vall d'Hebron, y me hizo la invitación de un nuevo proyecto, y pues vine y encantado. Y durante todos estos años, desde el 2010 hasta el 2024, pues he desarrollado pues diferente tipo de actividades, la actividad asistencial, pero también me gustó el proyecto porque también hago docencia, ¿no? También enseño en la Universidad Internacional de Cataluña, en el grado de Medicina, tanto en las clases teóricas como tenemos también en el servicio alumnos de sexto año de Medicina que están rotando continuamente con nosotros. Y la otra parte, la asistencia, la docencia, y otra parte que me gusta mucho a mí, que es la investigación. He permanecido ligado al Hospital Vall d'Hebron, realizando diferentes estudios, ensayos clínicos, lo que me ha permitido también realizar la tesis doctoral en un tema muy, muy frecuente, la dieta, la función y los síntomas digestivos asociados a la microbiota intestinal, ¿no? Un tema muy, muy, muy actual, y actualmente también seguimos colaborando con ellos en diferentes ensayos clínicos. El año pasado, pues en abril, recibí el encargo para asumir la dirección del servicio, pues, y ahí, en eso estamos, encantado.
¿Y en qué consiste exactament la teva tasca com a cap del servei?
Sí, mira, básicamente la actividad digestiva, nosotros hacemos actividad quirúrgica, actividad endoscópica, que eso incluye bastante de nuestro tiempo, y las endoscopias, pues tengo que organizar las endoscopias, no solo las programadas, sino también al ser un hospital universitario grande, también tenemos volumen de urgencias, endoscopias urgentes, ¿no? Nosotros disponemos en la nueva área quirúrgica de 3 salas, que las ocupamos pues mañana y tarde. Además, tengo que coordinar también lo que es las consultas externas entre los diferentes médicos adjuntos y coordinarlas para que tratar pues de evitar pues que se nos alarguen la lista de espera. Pero creo que mi función principal realmente es tratar de motivar a todo el personal, no solo médico, sino de enfermería, auxiliares de enfermería, administrativas, pues para que trabajen en las mejores condiciones, lo más a gusto posible, porque al final esto va a beneficiar en el beneficio de nuestros pacientes, ¿no? Creo que es el objetivo final de todo esto.
Ens has parlat una mica com esteu organitzats dins del servei i les unitats especialitzades.
Correcto. Nosotros, el servicio, hacemos lo que es digestivo general, pero también lo hemos dividido según las patologías más frecuentes, ¿no? Por un lado tenemos la unidad de pruebas funcionales digestivas, donde vemos patologías muy frecuentes, como ya lo hablaremos más adelante, como el síndrome de intestino irritable, la dispepsia, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el estreñimiento. Esto va asociado también, hacemos pruebas para el estudio de estas patologías. Disponemos pues de equipos de manometría de alta resolución esofágica, manometría anorrectal y rehabilitación del suelo pélvico. Por otro lado, también tenemos una consulta de enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. Tenemos también una consulta donde vemos patología de páncreas, otra consulta donde vemos patología de hígado y vías biliares, y así sucesivamente. No, le hemos tratado de un poco dividir según las en patologías más frecuentes.
Precisament això li volia preguntar, per quines són les malalties digestives més comunes que us trobeu a consulta i si hi ha algun factor comú que les desencadeni.
Sí, sí. A ver, la patologia comú més freqüent és la patologia funcional digestiva, que actualment, hace un par de anys, se ha cambiado la definició. Ja no se llama patologia funcional digestiva, sinó se llama patologia de alteració del eje cerebro-intestino, perquè és tanto la evidència de que el cerebro influye en el estómago y en el intestino. Habrás escuchado que le llaman el segundo cerebro, influye tanto. Pero no solo nosotros, sino a nivel global, tanto a nivel de digestivo de primaria como a nivel de digestivo en hospitales terciarios, esta patología es la más frecuente, el intestino irritable, la dispepsia. Y claro, lo que dices, sí, se ve afectado por nuestros estilos de vida, ¿no? Por eso siempre nosotros en la consulta hacemos mucha prevención y siempre recomendamos pues mantener un peso adecuado, una ingesta hídrica adecuada, la dieta mediterránea que la tenemos muy a la mano.
La tenim a mà, però no sé si la practiquem gaire, ¿no?
Exacto, insistimos mucho. También una dieta en fibra, 3 piezas de fruta al día, una ingesta hídrica, hacer deporte de forma regular. Y algo que también insistimos mucho, a ver, es fácil decirlo, pero es la gestión adecuada del estrés, ¿no? Porque se ha visto que hay mucha conexión. A veces nosotros mismos podemos autogestionarnos, pero no pasa nada, porque si no podemos, pues pedir ayuda, también con psicología, también trabajar de forma coordinada. Eso ayuda bastante.
M'imagino que també hi ha una prevalença clara de certes malalties segons les edats i els hàbits de vida, ¿no?, de cadascú.
Es correcto, es correcto. Es lo que te comentaba, ¿no? En la enfermedad por reflujo gastroesofágica se ha visto que, por ejemplo, el sobrepeso, cada kilo de más que tenemos, se ha visto que aumenta de forma proporcional los jugos gástricos que tenemos del estómago que suben hacia el esófago. Y hay alimentos que favorecen la enfermedad por reflujo, ¿no? El exceso de grasas, el alcohol, los chocolates, o comer e inmediatamente acostarnos. Por eso siempre recomendamos en la noche una comida muy ligera, con alimentos de fácil digestión, y si se puede, pues dormir con la cabecera un poco levantada. Pero con esto de la edad que te refieres, sí, a ver, por eso tenemos favorecemos mucho los programas de prevención, por ejemplo, en el cáncer de colon. Actualmente la edad de inicio para vigilar el colon está en 50 años, pero la tendencia actual es que esta edad se reduzca a los 45 años, ¿no? Sea mediante un test de sangre oculta en heces o una colonoscopia, porque un diagnóstico a tiempo disminuye mucho la mortalidad de estas enfermedades, ¿no? Por eso es muy importante el tema de la prevención. Y otra cosa que no solo atañe a digestivo, sino que hay un aumento de la prevalencia de las enfermedades alérgicas, sea por el medio ambiente que va cambiando. Nosotros en digestivo tenemos una enfermedad que se llama la esofagitis eosinofílica, que hasta hace unos 15 años era la gran desconocida, pero ha aumentado tanto en frecuencia que se considera la segunda enfermedad más frecuente del esófago después de la enfermedad por reflujo. Y los pacientes lo manifiestan como dificultad para deglutir, a veces vienen a urgencias porque se le queda impactado. Entonces, estas enfermedades han aumentado bastante.
¿Y están relacionadas con alguna franja de edad en concreto?
Sí, es, por ejemplo, así como el cáncer de colon, conforme aumentamos de edad hay mayor incidencia, en la enfermedad por reflujo, en la esofagitis eosinofílica se ha visto pues que en el adolescente y en el adulto joven es cuando aumenta la frecuencia.
Curiós. A banda d'aquesta, hi ha alguna altra patologia que hagi crescut en els últims anys, la seva incidència?
Sí, a ver, ya eran frecuentes los, como te digo, los trastornos del eje cerebro-intestino, ya eran frecuentes, pero cada vez lo vemos más, y esto también es por el mundo en que vivimos actualmente, ¿no? Todos vamos con prisas, cada vez vamos más presionados por el entorno personal, familiar, laboral, y esto hace pues que salga por algún lado, y esto sí lo hemos notado en las consultas, ¿no? Cada vez mayor incidencia de este tipo de patología.
Doctor, ja hem parlat de les recomanacions per prevenir aquesta vida sana, aquesta vida equilibrada, tenint en compte tant l'activitat com el que mengem. Mm-hmm. Però quins senyals ens haurien d'alertar que ens diguin hem d'anar a demanar una visita amb l'especialista?
Sí, en digestivo, com en altres especialitats, nosaltres lo conocemos como signos de alarma. No, esto lo tenemos ya desde los estudiantes de medicina, siempre le decimos, siempre a preguntar por síntomas de alarma. ¿Cuáles son? Una pérdida de peso no explicada, síntomas digestivos tipo vómitos, dolor abdominal que persisten, que no son temporales, que persisten. Por ejemplo, si tenemos deposiciones con sangre, esos son síntomas que nos deberían, no, hay que pedir visita con digestivo porque podemos estar ante una patología orgánica.
També ens ha parlat de la influència de l'estrès i de les emocions, no?, en la nostra salut digestiva. Això cada vegada va a més?
cada vegada va más,
sí.
Es cierto, y cada vez hay más evidencia a nivel científica de que la relación del cerebro con el estómago y con el intestino es muy fuerte. Por eso, el manejo de esta patología, tratarlo de una manera muy simple, de solo enfocarnos en los síntomas digestivos, no lo vamos a solucionar el problema concreto. Por eso siempre en el hospital, en el servicio, tratamos de manejarlo de una manera integral. ¿Qué quiere decir de una manera integral? No es solo el estómago, no es solo el intestino, es todo el paciente con sus problemas. Por eso tenemos que trabajamos coordinadamente con los médicos de familia, con psicología, con la dietista, para ver si entre todos podemos...
Sí, porque si no sería bastante más complicado.
Exacto. Yo le puedo tratar el estómago, pero si su entorno no lo puedo arreglar, difícilmente voy a llegar a la solución completa de los síntomas.
Uh-huh. Un dels grans problemes globals és la resistència als antibiòtics. Com afecta això al tractament de les infeccions digestives, com per exemple el bacteri del pylori?
Correcto.
No?
No, a ver, lo que tú comentas es cierto, es una preocupación mundial, ¿no? La resistencia a los antibióticos ha aumentado de forma exponencial y prácticamente cada vez disponemos de bacterias más resistentes a los tratamientos antibióticos actuales. Por eso es una gran responsabilidad de los médicos y los digestivos también de solo prescribir los antibióticos cuando sean realmente necesarios. Nosotros con lo que hablas con el Helicobacter pylori, es una bacteria pues muy prevalente aquí en nuestra población, pues un 50-60%, se ha visto pues que dando un antibiótico o dando dos no lo eliminamos, por eso que te digo la resistencia. Por eso desde los 2012 en las guías españolas ya se plantea dar como mínimo 3 antibióticos, porque se ha visto que la resistencia ha aumentado a esto y dando 3 antibióticos es que se consigue unas tasas de eficacia para eliminar la bacteria en torno al 90-95%, que son tasas aceptables, porque dar una pauta de un antibiótico para solo tener una eficacia del 20% no es dable, ¿no? Por eso, por un lado, insistir dar antibióticos solo cuando es necesario, y por otro lado, pues lo que tenemos nosotros, que cuando tratamos el Helicobacter pylori, para conseguir una eficacia buena, tenemos que dar pues las pautas que están establecidas, que son 3 antibióticos y 10 o 14 días, que son tratamientos pues muy agresivos.
Sí. Segur que has sentit a parlar dels molts mites, no?, que circulen sobre la salut digestiva, com per exemple que el picant pot causar úlceres i aquestes qüestions. Li agradaria desmentir algun d'aquests rumors que circulen?
A ver, el picante es un irritante, no llega a úlcera, pero sí puede producir inflamación y puede producir síntomas digestivos. Otra cosa que escuchamos mucho que los pacientes vienen es los probióticos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que el probiótico es la solución para todo. No, el probiótico hay que entenderlo como un complemento. A ver, hay mucha evidencia que la microbiota intestinal pues influye en muchos mecanismos digestivos, pero realmente no se conoce todo lo que tenemos en el tubo digestivo. Entonces, pretender que un medicamento con una cepa o dos cepas vayan a modificar realmente esa microbiota no es real. Y otra cosa que sí, mira, quiero aprovechar, es lo del SIBO, ¿no? Que es, no sé si lo has escuchado, el sobrecrecimiento bacteriano.
Sí, sí.
El sobrecrecimiento, que todos los pacientes vienen, tengo SIBO. A ver, el sobrecrecimiento bacteriano del intestino, ¿qué es? Es cuando hay bacterias en un lugar donde no deberían haber, que es el intestino delgado. Y esto, el sobrecrecimiento bacteriano siempre ha existido, pero realmente asociado a patologías orgánicas muy concretas. Por ejemplo, los pacientes que no tienen estómago por una cirugía sí hacen sobrecrecimiento bacteriano, porque el estómago lo que tiene es ácido que funciona como un bactericida, elimina las bacterias. Si no tienes estómago, pues hace sobrecrecimiento. O pacientes que por determinadas cirugías tienen una asa ciega, o pacientes que tienen problemas del movimiento severo del intestino. Entonces, estos pacientes con sobrecrecimiento bacteriano, ¿qué síntomas tienen? Tienen una pérdida de peso, diarreas muy abundantes, y tienen síntomas de malabsorción, malnutrición, ¿no? Y esto según la analítica se ve. Entonces, en estos casos, solo en estos casos, es cuando hay que hacer los estudios para el estudio de sobrecrecimiento bacteriano. Lo digo esto porque el año pasado, a raíz de este boom de SIBO, la Sociedad Española de Patología Digestiva y la Asociación Española de Neurogastroenterología, el posicionamiento es el que te estoy diciendo, ¿no? Estudiarlo esto solo en situaciones muy concretas.
Vaja, personalitzat, pràcticament, no? El doctor acaba de tornar de San Diego, on ha representat l'hospital al Congrés Digestiu de la Setmana de Malalties Digestives. Aquesta trobada internacional és la més rellevant de l'àmbit. Quines novetats s'han presentat en aquest congrés i quines són les noves línies d'investigació? Vaja, quina seria la fotografia del moment?
Sí, es cierto, es el evento más importante de digestivo a nivel mundial, es la Semana de Enfermedades Digestivas de Estados Unidos. Y sí, es un evento múltiple donde se presentan muchos estudios. Se han presentado estudios de nuevas moléculas para el tratamiento del hígado graso, del síndrome metabólico, las siglas del MASLD. También se han presentado con nuevas moléculas para el tratamiento de la colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Y así también se han presentado las nuevas guías de actuación clínica, por ejemplo, del esófago de Barrett, que es una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, de la gastroparesia, que es una enfermedad que consiste en que el estómago no vacía bien los alimentos, y también se han presentado las guías de la enfermedad de Crohn. Pero creo que, sobre todo, se hace hincapié pues, a cada vez hacer una medicina más personalizada. No todo sirve igual para todos los pacientes, sino tratamientos más individualizados para cada paciente.
Uh-huh. ¿Y novetats así que poguéssim destacar?
Como te digo, nuevas moléculas que nos van, ¿sí?, a llegar, tipo Ozempic, los análogos de GLP-1 que son para el tratamiento de la diabetes y la obesidad, pues también se han visto que estas moléculas también pueden disminuir la grasa que hay en el hígado.
Uh-huh. Quins avenços mèdics i tecnològics han marcat els últims anys aquest àmbit de la medicina?
Sí, a ver, nosotros que hacemos mucha de nuestra actividad es la endoscopia. En estos últimos años, pues, los equipos han mejorado, la resolución de los equipos han mejorado y esto nos permite, pues, detectar mejor las lesiones del colon. En el hospital, pues, el año pasado compraron un equipo de alta resolución 4K, un endoscopio. Esto nos ha permitido también ganar en calidad de imágenes, también para el beneficio de los pacientes. En el tema de la motilidad, también ahora disponemos de equipos de alta resolución, y esto, aunque no quieras, pues ayuda a mejorar el día a día con los pacientes.
Mm-hmm. Millores que afavoreixen efectivament els diagnòstics
i els
tractaments de cara als pacients. Per tant, la manera de diagnosticar i tractar les malalties digestives en l'última dècada han millorat i han avançat prou,
sí,
no?
Sí, han millorat para llegar a diagnósticos sobre todo más tempranos, porque como comenté, esto es esencial, uh-huh, llegar a un diagnóstico más temprano, porque eso nos va a permitir tratarlo de forma más precoz y obtener mejores resultados.
I si parlem de reptes de futur, cap a on hauríem de mirar o cap a on hauria de mirar la seva especialitat?
Sí, por ejemplo, ahora tenemos también la inteligencia artificial que está en
también
todos los campos, también en digestivo, ¿no? Los nuevos endoscopios ya tienen incorporados sistemas de inteligencia artificial que nos van a ayudar aún más a detectar lesiones de forma mucho más precoz. Y esto, pues, es un cambio también en la manera de la organización de las consultas, para tratar de hacerlo más de forma más eficaz y tratar en lo posible, pues, de disminuir esas listas de espera, priorizar determinado tipo de pacientes. Yo creo que están en ello, pero esto va a generar un gran cambio en la manera de hacer la medicina.
Uh-huh. ¿Algún consell, alguna recomanació perquè ens cuidem i del nostre sistema digestiu?
Yo siempre digo, lo mejor, a ver, es fácil decirlo, es hábitos saludables, ¿no? Dieta mediterránea, ejercicio físico, que nuestra dieta incluya fibra, 3 piezas de fruta al día, ingesta hídrica y gestión del estrés. Yo creo que con eso habremos ganado mucho.
Uh-huh. Agraïm al doctor José Walter Guamán Ríos, que és cap del servei de l'aparell digestiu de l'Hospital Universitari General de Catalunya, que avui ens hagi acompanyat. Gràcies, doctor, que vagi molt bé.
Muchas gracias, Carmen, por venir.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Arribant a 11:45, arribant, vol dir que falten uns minutets. Mira, 3 minutets i seran 11:45. Temps ara per les arts escèniques i per saludar el nostre estimat Eduard Gené, el nostre crític de capçalera. Com estàs, Eduard? Bon dia.
Et puc dir la veritat? Com estic?
Home, jo sempre espero que em diguis la veritat, perquè m'has de mentir.
No. És que jo estic en aquest moment últimament preocupat perquè no sé si haig de parlar de les arts escèniques, perquè hi ha un personatge que surt a la televisió constantment, que no sé si és pallasso, si és actor, si és inclús ballarí, i es diu Donald Trump.
Ah, ostres, tu! Mira, pot ser fins i tot papa. És que fa tots els papers de l'auca. Aquest es posaria tots els barrets que calguessin.
Sí, i tant.
Perquè té una barra que no se la treu ningú.
Jo em pensava que ara, en aquests dies, que sortiria amb la xilava posada, i no s'ha posat la xilava.
Temps al temps.
La corbata vermella va més llarga que n'he vist aquests dies, que em portava penjada.
Sí? Pues massa comunista no és.
No. Bueno, anem amb el nostre, no?
Home, el que tu vulguis. Avui parlem d'Imperdibles, que és tota aquella selecció d'espectacles, sigui de l'art que sigui, que tu ens recomanes.
Arts escèniques.
Sí, i que, bueno, ens podem gaudir-les els pròxims dies.
Tenim molta cosa, eh?
Molta.
Tenim molta cosa i venirem molt ràpid, perquè és que si no...
No tindràs temps.
No ens donarà temps.
Vinga, vamos.
Però comencem per avui dijous, que hi ha el Bocamoll de Torreblanca.
Ah, sí?
Aquest concert
de petit format,
que en diuen, però hi ha un conjuntet avui que escolta'm, que sona molt bé, que es diu Soulful Trio, i és Sant Cugat Connection. Imagina't, soul i funk.
I són de Sant Cugat.
I són de Sant Cugat. I jo vaig... avui utilitzaré una mica d'aquesta música en el programa següent. el de molta comèdia, sí, perquè sonen molt bé, sonen molt bé. I ja sabeu que és un lloc que és gratuït, el concert, bueno, si preneu una
aneu
cervesa...
Aneu i consumiu.
Evidentment,
i...
no, no s'ha de pagar.
No us passarà res.
I demà fem un salt perquè passem a l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que torna a fer un concert al Teatre Auditori, el demà divendres a les 8, i és Gaudim de l'Òpera. I Gaudim de l'Òpera, que també en parlem, i és un concert bastant especial perquè hi ha una primera part que és la suite La Légion, la segona de Jos Viser, però la segona part és els duos i àries del tercer i quart acte d'una obra que és Werther, de Gilles Massenet, i hi haurà dos cantants, tres cantants, una soprano, una mezzo i un tenor. El tenor és en Marsala,
sí, que
també
el coneixem.
El coneixem molt, de Sant Cugat, i les dues cosines, en aquest cas és curiós perquè fan dos personatges que són dues germanes, i aquí són dues cosines, la mezzo, i la, que és la Ariadna Moraleda i la Inés Moraleda. I pot ser molt interessant, ser curiós, perquè és integrar la música, que en definitiva és música exactament igual, només que no hi haurà l'escenografia, no hi haurà el que es pot veure en una òpera. Però pot estar molt interessant, i la música és molt i molt bona.
Això demà divendres,
i el dissabte també, en aquest cas a les 8, hi ha una obra molt interessant que és Dones de Ràdio, que surt, em sembla que surt la Carme Reverte, que...
Jo estava pensant, a mi no m'han convidat. Dic, i ara resulta que vaig allà a actuar.
Ah, no, m'he equivocat.
Sí, t'has equivocat, i tant.
La Camara Berta no surt. Surt l'Àngels Gunyalons, i surt la Sara Espígol i la Sara Diego. Són tres molt bones actrius. Són tres edats diferents en quant a persona.
Tres generacions.
Tres generacions que tenen el mateix problema. I el mateix problema és molt, malauradament, massa corrent, que és un problema, doncs, de càncer, de mama. I llavors les maneres diferents de plantejar-s'ho, perquè la Gunyalons és una professional de la ràdio, i tota l'obra és una obra que a més té una, per mi, una característica molt interessant, que és en moments fa riure molt, cosa que si planteges el tema no és per riure,
no
és per riure, fa riure molt, i a la vegada en un moment determinat doncs és dramàtic. Però és com dir, aconseguim no quedar-nos només amb aquesta situació de por, de desesperança, sinó que juguem una mica amb aquesta situació, intentant buscar una solució a través de nosaltres mateixos i de les persones que, com nosaltres, amb aquestes tres dones, estan en una situació similar. És una obra molt, molt interessant. La Cristina Clemente és una gran autora, és guionista també, i penso que és està molt ben estructurada, molt ben estructurada. Però clar, què passa? Que tenim moltes coses, Carme, sempre passa el mateix i em quedo curt sempre amb alguna cosa que no dic. Per exemple, Joventuts Musicals presenta un concert el dissabte a les 18 hores a l'Àlua Magna del Conservatori d'un pianista, Gerard Abad, molt jove, molt interessant, amb un programa fantàstic. Una hora, però perfecta. I, a més, en aquest cas, doncs és taquilla inversa, vull dir que no hi ha cap problema. Es pot anar allà i tal. I això està patrocinat per l'Aula de So, que de tant en tant fa també una quantitat d'activitats en aquest sentit molt, molt, molt interessants. I també el dissabte, en aquest cas, a la cafeteria del Teatre Auditori, tenim màgia. Hi ha una màgia que es fan dos intervencions, que és el mag Ramó, que es deu dir Ramon, i això té l'ADN
que era més català, Ramó.
El mag Ramó.
Com et dius? Ramó.
El mag Ramó, i això ho fa a les 4 de la tarda i a les 6 de la tarda. O sigui, ve durar aproximadament una hora, és molt interessant, és molt curt, és molt directe, perquè està a la cafeteria, per tant, la visió és molt, molt propera i pot estar molt bé. I el diumenge, al mateix cafeteria del Teatre Auditori, a les 9 de la nit del diumenge, tenim jazz.
Jazz. Això ja és més habitual.
És habitual, sí. I la màgia també últimament també ho estan repetint bastant, eh?
Vull dir
que, sí. I ho fan molt bé. I també el diumenge al Teatre Auditori també tenim un espectacle per infants, bueno, familiar, que en diuen familiar, i és Jo, Tarzan. Val, tu.
Sí.
Cuidado, Tarzan, de titelles.
Ah, val, sí, és
Tarzan. De Festuc Teatre, però hi ha un espectacle aquests, ho fan molt bé, i jo recomano, perquè som uns grans professionals, i en aquest sentit poden funcionar, segur que funcionaran molt bé. Però que la setmana que ve, imagina't, em sembla que aquí n'heu parlat, em sembla que tu també n'has parlat, tenim els festivals que es fan aquí contínuament, i el Festival Sant Cugat Black, Sant Cugat.
Però això és la del setmana
21,
que ve.
Del 21 al 25.
Correcte.
Del 21 al 25.
Sí. Setmana que ve també la tenim atapeïda, eh?
Exactament. I bueno, em sembla que va estar aquí el Riqui i em va parlar.
Sí.
I, per tant, també una setmana fantàstica en aquest sentit, el Parc Can Bernet.
A més, és que tenen un...
Una resposta molt bona. Una resposta molt bona.
Sí, però és que la proposta també és molt bona.
Sí.
La música és... a mi m'agrada molt.
Per això que és interessant, i com ja sabeu, doncs, es tracta d'anar allà, es tracta de gaudir-ho.
A l'aire lliure.
A l'aire lliure, i es tracta d'aprendre una cosa.
Comencen les nits d'estiu, eh?
Exactament. I també, per l'altra setmana, doncs tenim una novetat interessant, i en aquest cas seria Valldoreix, que saps que hi ha aquesta programació continuada que diuen de teatre, que es fa a la nau de Valldoreix,
sí.
I se'n fa una, en aquest cas seria doncs, una al febrer, una al març, i la del maig, que és l'última, és una versió de la importància de ser Ernest, que no seria Ernest, perquè és una forma de dir de l'Oscar Wilde, l'obra de l'Oscar Wilde, famosíssima, feta moltes vegades, amb una particularitat.
A veure.
Que un dels actors d'aquesta obra és l'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès.
De debò?
De debò. I en el programa de la setmana que ve de Molta Cometa ens vindrà a parlar de l'obra.
Però com actor o com alcalde?
Com actor.
Actor o com...
Com actor.
Mare meva.
Com actor. O sigui que això és una obra que...
Deu ser el seu debut artístic.
Bueno, jo l'he vist...
No ho sé, no t'ho sabria...
Jo l'he vist fer màgia al teatre, a l'escenari del Teatre Auditori, eh?
Màgia?
Sí, senyora.
Escolta.
Anys
i panys.
Sí, potser parlo de fa...
Mira, potser descobrim alguna faceta que no teníem massa present.
Ah, exactament. De moment hi ha aquesta novetat que en parlarem i veurem a veure com està. Aquest és un grup de Valldoreix, que és el grup del Cercle, i digués la Marcènia Baqués, i et dic, un dels personatges de l'obra està interpretat per Josep Maria Vallès.
Molt bé.
O sigui que en parlarem també la setmana...
La setmana que ve parles?
En parlarem.
El tens convidat?
El tinc convidat.
El tens convidat?
Sí, senyora.
Si li encanta venir a parlar de les seves coses.
Exactament. Però clar, en aquest cas tenim una cosa especial i penso que és interessant comentar-ho. Seguim amb moltes activitats, però és que fins al final de mes, en aquest cas seguim parlant d'avui, que és dia 15, fins al final de mes.
Vinga, un parell
llavors
de minutets.
Llavors tenim el divendres 23 al Teatre Auditori l'imperatiu categòric de Victoria Spumberg. És una gran obra, és la primera obra, aquesta autora és la primera autora com a tal que estrena al TNC, no és aquesta obra, eh? Aquesta la va estrenar abans, però en aquest moment hi ha una obra seva també al TNC, i el imperatiu categòric, a més té, ella la dirigeix, l'ha escrit i la dirigeix, i té l'Àgata Roca,
sí?
Una de les T de teatre.
I el, o sigui, Cartes, no?
I el Xavi Sáez. Però l'Àgata Roca, en aquest pas, fa un paperàs impressionant.
Ostres, amb aquesta... pues mira, jo me l'estava mirant.
I s'assembla al Marc Cartes. I pensa que una cosa, que aquesta obra ha aconseguit el Premi Butaca, el millor text, el Premi Millor Actriu, en aquest cas el Premi Margarida Xirgo, per a l'Àgata Roca, i el Premi Especial del Jurat sí que és, està, és molt interessant. I és una obra...
Multipremiada, eh?
Multipremiada. És una obra d'una hora i 15 minuts, suficient, però a la vegada molt densa. O sigui que és molt bona. I després, per acabar, doncs, el comentari, perquè no tenim més temps, tenim el diumenge 25, que ve l'Orquestra Simfònica del Vallès, però ens ve amb una Sant Cugatenca.
Qui?
Sí, senyor.
Qui?
En seva solista, que és l'Elisabet Franch, flauta. Elisabet Franch, sí, flauta, sí, Sant Cugatenca, sí. Una persona doncs, que ha fet, està treballant amb orquestres, però a la vegada també ha fet moltes actuacions individuals. És un concert, el que fa, molt interessant, que és el concert per la flauta i arpa de Mozart, i en aquest cas l'acompanya, ell fa la flauta, evidentment, i la Melanie Laurent fa l'arpa. Dirigida per Xavier Puig, Orquestra Simfònica del Vallès, amb un, a part d'aquest concert per a violí, per a flauta i per a arpa, hi ha una peça de Mikis Theodorakis, que tothom ho recordarà per aquell autor del Sirtaki. Mikis Theodorakis va fer molta, bueno, és grec, i va fer molta música per al cinema. I després, per acabar, per tancar, hi ha la Sinfonia número 3 de Beethoven, o sigui que és un concert rodó i perfecte. I Elisabet Franch, francament, és una persona amb una qualitat extraordinària.
Doncs escolta, ens has deixat molts imperdibles, eh?
Molts imperdibles, i que espero que alguns... Que, no, que es pot intentar, eh?
Perquè es pot?
Tu pots, sí, perquè tu pots anar, per exemple, a escoltar aquest concert que et deia de l'Aula Magna a les 6 de la tarda i d'una hora, i doncs anar a les 8...
Vas empalmant, no?
Al costat. I empalma, que és el que em passa a mi. És el que em passa a mi a vegades. Que vaig empalmant.
Està bé, però ens haurem de repartir, perquè hi ha molta cosa i hem de fer una mica...
Exacte.
Una mica de més i una mica de menys.
Molt bé.
Eduard, gràcies.
A tu.
Fins aquí 15 dies.
Adéu.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Amb aquesta introducció segurament que podeu intuir de què parlarem avui. Com a mínim, la temàtica. Això està molt clar. Deixeu-me que saludem el nostre intèrpret d'avui. Lluís Cabal, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Si saludem a Lluís Cabal vol dir que parlem de...
Dones compositores.
De dones compositores. Sí. Aquest curs ens hem dedicat.
Curs,
sí. Sí, senyor.
I ens faltarà temps, eh? Ens faltarà temps.
Perquè hi ha encara més artistes, sí.
Ens faltarà, o sigui, aquest curs no ens ho acabem.
Bé, el que sí que anem fent és avançant,
anem
ni
fent,
que sigui de mica en mica.
Anem fent, de mica en mica, s'omple la pica
i
anem obrint el ventall aquest d'aquest sector de les dones, moltes d'elles, ho hem dit moltes vegades, malauradament oblidades, no?
Oblidades, però per això està en Lluís Cabal, que ve a rescatar-les i a posar-les un altre cop en l'aparador.
Farem el que podrem.
En l'aparador radiofònic. I arribem al segle XVIII, eh?
Sí.
Ens ha costat...
Això, sí. I a partir de... I el que et deia, no ens ho acabarem, perquè jo crec que arribarem tot just al principi del romanticisme. Però, bueno, podem continuar la temporada que ve, perquè això no hi ha cap problema. Ara estem sentint un concert de clave de la compositora que vam parlar l'última vegada, Maria Teresa Agnesi. Només l'he posat com enllaç perquè enllaça amb la següent. Recordem que Maria Teresa Agnesi era una extraordinària clavecinista i cantant. Ho demostra la dificultat de les seves obres, la dificultat d'interpretació de les seves obres, que les tocava ella mateixa. Per tant, això ja ens denota que era una gran intèrpret, una gran compositora, i era milanesa, però va viatjar molt i es va establir a Lombardia i va estar sota el patrocini de Maria Teresa d'Àustria. I no oblidem que aquella època la Lombardia era Àustria, no era Itàlia, encara no s'havia fet la reunificació d'Itàlia, i va estar, diríem, esponsoritzada o ajudada per una altra gran compositora, que era Maria Antònia Valpurgis de Baviera, que era coetània seva, i és de la que parlarem tot seguit.
Ens anem d'Itàlia a Alemanya.
Bé, a Alemanya, però és el territori italià, és la Lombardia, l'actual territori italià.
Però la Maria Antònia era bavaresa.
Sí, però aquella època, com et deia, la Lombardia era territori austríac.
Els mapes ja veieu que,
sí,
que es mouen molt, eh?
Les fronteres s'han anat variant molt. Bé, Maria Antònia Valpurgis de Baviera era nascuda a Múnich el 1724. Era una mecenes, compositora, pintora, escriptora, pensadora, també tenia una part de filòsofa. Era filla del príncep elector de Baviera i de Maria Amàlia d'Àustria, que aquest nom no ens diu res, però era la filla petita de l'emperador. Per tant, Maria Antònia Valpurgis de Baviera era neta de l'emperador Josep I. Ella era... Recordes que havíem parlat d'aquelles societats que moltes vegades es formaven d'artistes, de pintors, de compositors, de músics que havien nascut a Florència?
Sí.
Ella formava part de l'Acadèmia Romana de l'Arcàdia, que era una acadèmia literària creada a Roma el 1690, i era una acadèmia que s'havia creat per combatre els excessos del barroc davant de la nova estètica del classicisme. Una mica volia retornar l'art, despullar-lo d'aquests excessos i retornar-lo una mica a l'essència que propugnava el classicisme, no? Mira, mentrestant, si no et sembla malament, mentre anem parlant, primer escoltarem un fragment d'una obra.
Què diferent, no, Lluís, això?
Ja estem entrant... Bueno, el classicisme, ja estem en el classicisme. Això és un fragment d'una òpera de Maria Antònia Valpurgis, que és Telestri, regina de l'Amazònia. Telestri, reina de l'Amazones. És l'única, si no m'equivoco, de les cinc òperes que va compondre, que hi ha constància que va compondre, és l'única que ens ha arribat, que no s'ha perdut. Una obra que, com veus, sona a pur classicisme. Això, a veure, podria ser... Mozart, Haydn, estaríem dintre d'aquesta estètica ja, que és el que estem en aquesta època. Pensa que el 1700... Mozart va néixer al 1756, estem al 1724 i hem entrat en aquesta època. I Haydn havia nascut, si no m'equivoco, el 1740 i algo, o 30 i algo. Vull dir que per aquí estaríem, eh? Ella va ser... com he dit, era membre d'aquesta acadèmia, era una dona de la noblesa, i llavors això li permetia, doncs, poder patrocinar i poder ajudar els artistes que ella considerava, no? Va ser deixeble d'un compositor que es deia Giovanni Battista Ferrandini, no en sabem gaire, però de Nicolò Porpora, que en parlarem amb la compositora propera, de la que vindrà a continuació, i Johann Adolf Hasen. Tenia una formació molt sòlida, com he dit, patrocinava artistes, científics, pintors, músics, i també, curiosament, ella va ser era una emprenedora que el 1763 va obrir una fàbrica tèxtil i el 1766 la Bayerische Brauhaus, que era una fàbrica de cervesa a Baviera, a Dresden, i una, per cert, una societat que encara existeix ara.
Sí?
És una fàbrica de cervesa que encara existeix. I seguint amb el que dèiem de la seva faceta més filosòfica, ella va escriure un tractat filosòfic que es diu De la fortificació de l'ànima contra els horrors de la mort. Això ja la seva etapa de maduresa. Com dèiem, doncs una compositora molt, molt prolífica, però a més a més molt dedicada a la protecció de les arts a la seva època. Doncs, com podem sentir, això és una música realment plenament classicista.
Estava bé que la gent poderosa, és a dir, la gent que disposava de diners, els pogués utilitzar, doncs, per totes aquestes coses, per fer de mecenes, per promocionar les arts també amb altres...
altres vessants, també.
Sí.
No, evidentment. No, això estava bé i està bé. Que
fossin actius, eh?
I està bé que sigui... Que ara, si hi ha gent que no sap en què gastar els seus calés, i en té molts, es gasta
la
amb això.
La cultura també els necessita.
És una bona manera de... No de gastar-los, sinó d'invertir-los, no? Penso que qualsevol euro gastat en cultura no és una despesa, sinó que és una inversió. Una inversió per tothom. Però bé, i tot seguit tenim una altra compositora molt interessant, que mira, posarem també un fragment d'una obra seva... Mira, abans dèiem Haydn, sí, 1732 va néixer Haydn. Bé, ara passem a una compositora molt interessant, que el seu cognom ens dirà molt... Vull dir, no amaga el seu origen, que és Marianne von Martinez.
Martinez?
Martinez, sí. Una compositora vienesa, nascuda el 1744 i morta el 1812.
M'ha de dir alguna cosa?
Bueno, Martinez.
Ja, sí, però...
El seu origen està molt clar,
sí,
no? Era de família d'origen espanyola.
Sí,
que primer es va exiliar a Nàpols, després de la Guerra de Successió, i després van acabar a Viena. El seu pare era membre de la cort... Bueno, era el majordom del nunci apostòlic de la cort imperial vienesa i es relacionava, doncs, amb tota la cúria i la cort de l'època. Però, sobretot, era un home molt inquiet culturalment i... Hi havia un poeta a l'època italià, però que també es va fincar a Viena, que era Pietro Metastasio, que era el poeta laureat de la cort imperial de Viena. Era una mica, com si diguéssim, el poeta resident de la cort, no? I un home molt culte, un home que havia traduït Ovidi i textos dels grecs i de la Iliada. I era un home realment d'una cultura, d'una vasta cultura. I aquest home... per cert, això que estàvem sentint era un concert una sonata de piano, de Marianne von Martinez. Aquest home, doncs, va residir molts anys a la casa dels Martinez. I llavors va ser professor, o va ser una mica el que es va cuidar de l'educació de les filles del senyor Martinez i, evidentment, doncs, de Marianne, no? Curiosament, els Martinez vivien en un edifici senyorial al centre de Viena, I a l'època els àtics no estaven... No era com ara, eh? Els àtics no eren els cars dels edificis. Era no? una mica on vivien els... Era una mica l'última opció. Ho dic perquè ara veuràs per què ho dic.
Per categoria era planta baixa,
era la gran categoria era la planta baixa o el primer pis,
sí.
I com anaves pujant de pisos, anaves baixant de categoria social. Eh?
Ah.
Ho dic perquè al primer pis d'aquest edifici hi vivien els membres de la família Esterházy, una família noble, famosíssima, relacionada amb les arts també en aquella època. Al segon pis hi vivia Nicola Porpora, aquell professor que hem parlat amb la compositora anterior, que era un reconegudíssim professor de cant i molt bon compositor de l'època. Els profans no ho sona, però Porpora és un compositor que els músics en sona. No molt, però...
És habitual, va sortint, no?
Però sí, és un personatge conegut. Al tercer pis vivia la família Martínez.
Ah.
I ara ve el detall curiós que dèiem de l'àtic. I a l'àtic hi vivia... En aquell moment, un jove músic molt brillant que s'estava obrint camí per una mica crear aquesta figura que no existia encara a l'època del músic independent, i ho va aconseguir, que era Franz Joseph Haydn. Aquest ens sona. Haydn era 12 anys més gran que Marianne von Martínez i vivien al mateix edifici. I ell es va cuidar de l'educació musical d'aquesta noia. Per tant, tenim a Metastasio per un costat, que és el que la va formar, diríem, humanísticament, però també tenim les lliçons de cant de Haydn, les lliçons de música i de clavecí de Haydn i les lliçons de cant de Pórpora, d'aquest compositor que hem dit que vivia al segon pis.
Quin edifici, no?
Sí, un edifici per anar-hi a viure, encara que fos al sobreàtic, saps?
Sí. O a les golfes, vinga.
On fos, és igual. És igual, amb un racó de l'escala. Doncs aquesta noia, evidentment, com hem dit, doncs parlava italià i alemany com a llengües maternes, però a més dominava l'anglès i el francès. Es va dedicar a tenir una era molt prolífica a nivell compositiu i a nivell interpretatiu. Ja el 1760 ja va estrenar la seva primera obra, sempre bastant relacionat amb el cant, perquè com que ella també era cantant, no sempre, però diríem que la música vocal és molt, molt important en la seva producció. Va escriure l'any següent una missa, després uns salms, un oratori per gran orquestra i 200 veus, tot amb un estil molt, molt italià, l'estil de l'època. Com dèiem, oratoris, salms, cantates, peces per solista o solista i orquestra, peces que molt sovint estrenava ella mateixa.
Sí.
I d'aquí també podem deduir la seva qualitat com a cantant, perquè són obres d'una execució endimoniada, plenes de coloratures, no s'escrivia coses fàcils per cantar, sense menys tenir res, però vull dir, no cantava la pastoreta, per entendre'ns. Es dedicava a unes obres, i posava tot el que ella creia. Ella també escrivia els propis textos de les cantates i dels seus oratoris, i les seves composicions a l'època eren molt reconegudes i molt, molt conegudes. De fet, a més, es diu que el mateix Mozart, amb qui es coneixien, el mateix Mozart, quan va sentir una de les seves misses, a partir de l'escolta d'aquesta missa, va decidir canviar el concepte i el que estava, una missa que estava escrivint en aquell moment, influenciat pel bon gust i per lo que li havia agradat l'obra aquesta de Marianne
La Martínez.
Font Martínez.
Uh-huh.
Ella també va ser membre honorària de l'Acadèmia Filharmònica de Bologna. Recordem que Bologna en aquella època era territori de l'imperi austríac, austro-hongarès, de fet. Va ser investida doctora honoris causa de la Universitat de Pàdua.
Uh-huh.
Organitzava també concerts i jornades musicals a casa seva, i amb una societat que era la Tonstuhle de Viena, en la qual s'interpretaven les seves obres, obres de Haydn, de Mozart, del jove Beethoven, obres de Händel, i en les quals, a més, per exemple, hi participaven molt sovint dos cantants, Caterina Cavalieri i Ludwig Fischer, que tampoc ens diu res aquests noms, però que eren els cantants fetitge de Mozart. Eren els cantants que li estrenaven les obres, les òperes a...
Quina època, Lluís?
A Mozart, no, per anar a viure aquella època allà, en aquell edifici, el que dèiem abans.